Bon dia, engeguem el Penedès Gamma Extra d'aquest dijous 17 de juliol de 2025. Des d'ara fins a les 12, us acompanyem Marc Paredes, Toni Olivella i Sílvia Delgado. D'aquí uns instants, la meteo a càrrec del Marc. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
No hi ha massa feina, no, aquests dies,
pels homes
del temps?
Com a molt dissabte, però ara ho comentarem.
Ara hi entrarem, perquè després del sumari, cada matí arriba la previsió meteorològica. Voltem pel Penedès i repassem algunes temperatures, perquè si us moveu, si aneu a la platja, si feu coses i activitats d'aquí cap allà, sapigueu com tenim el termòmetre. I a continuació, per engegar amb bon peu els matins, un repàs al quiosc digital.
Tot seguit, a un quart de deu, sortirem al carrer amb l'Enric Vidal i en aquest cas ens parlarà sobre el casal d'estiu del Cristòfor Mestre.
Cada dijous sortirem al carrer, trepitjarem Vilafranca i us acostarem les activitats i el que hi passa de primera mà amb el micro de l'Enric Vidal. A dos quarts de 10, d'11 i de 12 sempre parem 5 minutets per posar-nos al dia, actualitzar-nos de què passa aquest dijous, en aquest cas. I després d'aquest primer flash, estrenem secció. És que aquesta setmana estem d'estrena dia rere dia amb l'experiència del vi, amb el Xavi Martí. Ell és sommelier i en aquesta primera secció ens aportarà alguns falsos mites del món del vi i també entrarem en l'argot, en totes aquestes paraules tècniques que a vegades costen.
Pocs minuts després de les 10, també estrenem secció, en aquest cas, amb els dos joves, el Lluc Vendrell i el Pau Freixedes, que cada setmana ens portaran una notícia del passat i la portaran cap al present per fer una mica de tertúlia. Recuperarem aquests titulars de fa uns quants anys i els debatrem aquí als estudis de Ràdio Vilafranca. Seguirem amb el flash informatiu i atenció perquè arriba una altra nova secció, en aquest cas la butaca amb Ferran Segura. Aquí comentarem les darreres estrenes cinematogràfiques i també, atenció, la cartellera de la setmana del cinema Kubrick i la sala Sesí.
Cada dia a les 11, hora màgica, hora en què passen coses i en què el protagonisme és tot vostre. Nosaltres, amb qualsevol excusa, traiem alguna qüestió a col·lació. A vegades serà un dia mundial, una notícia divertida, una tradició, curiositats. I a partir d'aquí obrim línies al 938-27-26-26 i el que volem és que truqueu, jugueu amb nosaltres i dieu la vostra i us premiem amb un número pel sorteig d'una caixa de préssecs de família Esteve Ràfols que demà divendres ja sortegem quan siguin gairebé dos quarts de 12.
I repetirem el Penedès Gamma Extra d'aquest dijous 17 de juliol amb el bo i millor de les cançons dels anys 90. I a partir d'aquí, doncs, encararem la recta final del programa. Amb tot això i molt més, engeguem el Penedès Gamma Extra.
Són dies plàcids, com dèiem, sense massa feina pels homes del temps, Marc.
Doncs sí, la feina ja l'hem tingut aquest passat cap de setmana i ara tenim uns dies de tranquil·litat que també convé.
I tant, ja toca.
De fet, avui el sol es tornarà a imposar. Aquest matí encara, fins a mig matí, al voltant de les 10-11, tindrem algunes restes de nuvolositat cap a les comarques del sud. El límit, de fet, serà aquí al Penedès. Res, quatre núvols esquifits. I serà a partir del migdia quan el sol s'imposarà pràcticament tot el país. Temperatures cap a l'alça, però es mantindrà mantindran més o menys similars a les d'ahir. Per tant, ahir i avui seran els dies més càlids de la setmana i un sol que a la tarda s'imposarà en molts punts del territori, si bé l'excepció serà a Cavall del Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya, sense pluja, insistim, per tant, no haurem de patir pel temps. I a partir d'aleshores, demà, dissabte i al cap de setmana, les temperatures baixaran. De fet, ja tenim els models a mitjà termini, és a dir, per tot el que queda de mes, i tenim una bona notícia, perquè no tindrem cap gran pujada de les temperatures, sinó al contrari, es mantindran a mitjana, i això també toca després d'un mes de juny extraordinàriament càlid, perquè ha estat notícia, de fet, no teníem dades d'un mes de juny tan calorós, doncs ara podrem respirar una mica millor, i a les nits també podrem dormir millor.
Fantàstic, i com que l'estiu és sinònim de mobilitat, de desplaçaments, voltem una mica pel Penedès.
Doncs vinga, som-hi. Ara mateix tenim 22 graus a Vilanova i la Geltrú, 23 al Vendrell, 21 a Sant Pere de Ribes i 22 a Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Marc.
Fins ara.
Tres minuts i arribarem a un quart de deu, tot mirant el quiosc digital i comentant què és notícia. El diari Ara destaca que Montoro ha estat imputat per traficar amb lleis. L'exministre d'Hisenda i el seu antic equip acusats de propiciar canvis legals a canvi de diners. Un jutge de Tarragona investiga 28 persones i diverses empreses per suborn i corrupció en els negocis. Collboni homenatge als alcaldes de la democràcia i inaugura una galeria de retrats fotogràfics dels alcaldes de la ciutat. La foto de portada és per Lamine Yamal, que ja és un 10, és el número de la seva nova samarreta, i el diari Ara recull tres titulars més. Aliança creix i Vox gairebé atrapa el PP a Catalunya, segons el CEO. Espanya lidera la bretxa salarial entre autòctons i immigrants. Israel ataca el Palau Presidencial i el Ministeri de Defensa de Síria.
El periòdico de Catalunya també obre portada amb Lamine Yamal, dient que ja exhibeix el número 10, i és que el jove blaugrana celebra amb l'icònic dorsal que antigament portava Leo Messi, que arriba també a la majoria d'edat. I atenció també perquè el periòdico titula que el jutge acusa Montoro de manipular lleis des de Hisenda. L'instructor número 2 de Tarragona notifica a l'exministre la seva imputació per influir en reformes legislatives per afavorir empreses gaseístiques. I atenció perquè també comenta que Bolaños anuncia que la reforma de la justícia s'aprovarà després de l'estiu. I també una foto en portada del ministre Bolaños i a l'esquerra, en vertical, la foto de Lamine Yamal.
Al Punt Avui, una imatge d'una manifestació que és d'arxiu i canta molt perquè els manifestants van amb anorac i mocadors al coll i titulen "L'educació pressiona. Dues iniciatives legislatives populars reclamen millores en la inversió global i en l'etapa de 0 a 3 anys". També destaca aquesta qüestió, finançament, el foc que no s'apaga, Junts colla Illa per haver incomplert el principal acord d'investidura amb Esquerra que amenaça de bloquejar els comptes. El PSC tornaria a guanyar segons el CEO. També destaquen que investiguen l'exministre Montoro per corrupció i el titular esportiu "El Barça és la meva vida", diu Lamine, que agafa el dorsal 10. D'altra banda, el club no serà temps de jugar al Gamper al Camp Nou el 10 d'agost.
I acabem amb La Vanguardia, que exposa que la bretxa salarial entre treballadors immigrants i espanyols és del 29%. Espanya té una de les diferències de retribució més altes dels països rics, segons una investigació de la Universitat d'Oslo i l'ESE. També destaca que el Barça, Lamine Yamal ja té el dorsal número 10 i també destaquen que l'home assassinat a Consell de Cent el buscava la màfia balcànica. I a baix de tot també veiem un altre titular on s'exposa que el jutge imputa Montoro per haver utilitzat el ministre d'Hisenda per traficar amb les lleis.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Ara passa gairebé un minut d'un quart de deu del matí. L'Enric Vidal també se suma a l'equip del Penedès Gama Extra aquest estiu 2025 i cada dijous serà la nostra mirada, la nostra veu al carrer Sortim al carrer. Enric, molt bon dia.
Què tal, Sílvia? Molt bon dia. Com estàs?
Contenta de saludar-te de nou i de que surtis al carrer en nom del Gama Extra i ens acostis a activitats que tenen lloc a Vilafranca o al Penedès. On ets avui?
Doncs mira, avui comencem aquestes sortides al carrer del Penedès Gama Extra i, escolta, ho fem amb un clàssic que doncs, ja amb aquesta tercera edició que doncs, porto fent aquesta secció i estic molt content de fer-la. És un clàssic venir als casals d'estiu. A finals de juliol doncs, la majoria de casals d'estiu doncs, evidentment doncs, estan en el seu apogeu, podríem dir, fins a finals d'aquest mes de juliol. I avui som a l'escola Cristòfor Mestre per viure doncs, el seu casal d'estiu que s'allarga fins a finals de juliol i per parlar-ne tenim doncs, una molt bona companyia. Però d'entrada a la Sara Llençola, directora del casal, i també a la Laia del Cerro, que també és directora del casal del Cristòfor Mestre. Què tal? Com esteu? Benvingudes.
Hola, bon dia. Molt bé.
Hola, molt bé.
Escolta, ara parlarem també amb alguns nois i noies que també participen en aquest casal d'estiu, però primerament amb vosaltres vull comentar una mica com estarà no, aquest casal d'estiu que veu començar a finals de juny i que s'allargarà doncs, fins a finals d'aquest mes de juliol. Com estaran això? Ja porteu bastantes setmanes de rodatge, no?
Hola, doncs mira, està anant molt bé. És un casal que funciona des de fa ja uns quants anys aquí al Cristòfor i estem molt contentes, la veritat. Les activitats estan anant de conya, venen molts tallers a fer-nos activitats, anem a la piscina, pensem que els nens, els infants estan molt contents.
Sí, sí, bueno, és això.
Suposo que també la resposta dels nois i noies és xula, no? Suposo que també és molt gratificant també, doncs, que canvi a la fi no s'aturi durant l'estiu, no? Almenys durant el mes de juliol, que clar, venen de la rutina escolar, suposo que també és interessant que continuïn fent activitats i que no perdin el ritme, no?
Sí, està molt bé i llavors les activitats normalment estan dividides al matí, esmorzen, fan una activitat al matí, un descans i a la tarda, i a l'altra part del matí una altra, van a la piscina, això, excursions, normalment surten molts dies al parc perquè els agrada molt caminar i això. Ahir van anar els grans a Illa Fantasia, que us ho poden explicar, que s'ho van passar molt bé.
Sí, home, doncs escolta, anem amb ells. Qui van a Illa Fantasia? Tenim aquí a cinc noies que participen a casal. Escolteu com van aquesta sortida a Illa Fantasia, un parc aquàtic, no?, que suposo que us ho deveu passar molt bé, no?
Sí, va ser molt xulo. Ens va agradar molt i vam pujar moltes coses.
No sé si heu fet algunes altres sortides o, si més no, quines activitats us agraden més d'aquí al casal.
Pues anar a la piscina, ens agrada fer excursions i, bueno, no sé.
Tenim aquí a tres noies més. Escolteu, a vosaltres, quines activitats us agraden més per fer o, si més no, com estan en aquest casal d'estiu, noies?
A mi, doncs, bueno, el casal està anant molt bé. A mi les activitats que m'agraden més fer és com anar a la piscina, fer excursions, trobades amb altres escoles. Sí, és superxulo.
Pues anar a la piscina, anar a parcs, excursions i això.
I a mi igual, anar a parcs, excursions, piscina, platja, tot.
Veiem bastanta similitud de gustos aquí, sobretot, i comentava ara una de les noies també una cosa interessant, no?, que és trobades amb altres escoles, no? Això suposo que també és interessant perquè també doncs, es coneguin els nois i noies de diversos casals d'aquí a Vilafranca, no?
Sí, de fet, la setmana passada vam fer la trobada esportiva amb tots els casals de Vilafranca i la comarca, i són moments que estan molt bé perquè es troben infants que poder es coneixen de l'escola o que potser es coneixen d'extraescolars, d'altres activitats que fan, no? I són dies xulos, també, perquè fem diferents activitats, els grans ens n'anem a baix a les pistes a fer una trobada esportiva en diferents esports i els petits aquest any hem anat al Pau Boada amb activitats d'aigua, a ball, i bueno, sempre ha funcionat molt bé, oi, aquestes
sí,
trobades?
Sí, a les pistes fan esports normalment, i una de canó d'espuma per remullar-los per la calor, però sí, està molt bé per anar trobant. I a la piscina també ens trobem a vegades amb altres casals i els hi agrada.
Comentàvem també un altre dels gustos principals, a la piscina i la platja, no? Evidentment a l'estiu activitats aquàtiques. Suposo que també és interessant també anar rebent una mica el feedback dels nois i noies i potser, no sé si incorporar alguna activitat o si més no escoltar-los per fer el que vulguin fer ells, no?
Els mitjans aquesta setmana van anar a la platja i van fer activitats allà i podrien comentar també com s'ho van passar. Elles van anar a Illa Fantasia i elles a la platja.
Vinga, va. Doncs anem a comentar com van anar a la platja, noies, a veure, com va anar l'experiència.
Va ser molt guai, també ens vam trobar amb altres escoles. Vam fer activitats, que hi havia tres monitors, vam fer diferents jocs, ens vam banyar a la platja, vam fer concursos amb sorra. Sí, va ser molt guai.
Déu-n'hi-do l'activitat que hi ha, eh? No sé si fins i tot a la platja elles van proposar alguna activitat o com va anar això? Anàveu al mercat, noies, com va anar això?
Va anar molt bé, però O sigui, ens van deixar triar activitats, algunes. Llavors vam esmorzar, vam fer més activitats, ens vam banyar a la platja, vam dinar i llavors ja vam tornar cap a l'escola.
Escolteu, comentàvem ara que ja portem setmanes de rodatge, no?, d'aquest casal d'estiu. No sé com ha anat també l'afluència de nois i noies, com ha anat variant, potser ara el juliol comença a baixar una mica pel tema de vacances a més familiars, o com ha anat enguany aquesta assistència de nois i noies?
Normalment cada any és el mateix, eh? La primera setmana és una setmana una mica justeta d'infants, i a partir de l'última també, i tenim les 3 del mig o les 4 del mig que acostumen a ser amb activitats que els agraden més i tenim més afluència d'infants. Infants. Aquesta setmana ha sigut una setmana d'una vuitantena, més o menys, sí. I la setmana que ve, que tenim l'acampada nocturna, és una setmana també que venen molts infants. I ja l'estan esperant, a més.
Sí. Explica-nos això, aquesta acampada nocturna, a veure, que segurament doncs, deuen estar esperant. Suposo que hi ha alguna sorpresa que no podem desvetllar, però si més no, en termes generals, no? Què és aquesta acampada nocturna? Suposo que s'interpreta pel nom, però suposo que també una de les activitats més esperades, no?, pels nois i noies.
Doncs la veritat és que sí, és una trobada que fem aquí a l'escola, és una acampada nocturna que fem cada any. Ens trobem a 7:45 del vespre, entrem, fem uns jocs així per escalfar una mica l'ambient, sopem tots junts i després hi ha unes sorpreses. Pels petits fem un joc de nit i als grans els hi fem un joc una miqueta diferent, que no direm coses, perquè ells saben i l'esperen cada any, perquè fa una mica de por. A més, l'escola a la nit, tampoc saps el que pot passar, i és una nit que l'esperen la gran majoria d'infants.
És un context diferent, no? Suposo que també l'escola de nit és una cosa que no es veu quasi mai, no? Escolta, també parleu-nos una mica del dia a dia, no? Ara veiem ara a les 9, a 9:15, la benvinguda, que una mica doncs, arriben els nois i noies, una mica de joc lliure, però com evoluciona el dia, i fins i tot hi ha servei per la tarda o hi ha menjador fins i tot, no? Com evoluciona aquest dia després d'aquesta benvinguda?
Mira, al matí hi ha acollida de matí, que poden venir a les 7:45 fins a les 8:30, que a 8:30 entren els nens fins a les 9, amb música, sempre fem l'entrada amb música. Llavors, durant el matí fan dues activitats amb l'esmorzar pel mig, i després hi ha servei de menjador i acollida fins a les 5 de la tarda. I així funciona el nostre dia a dia.
És un dia complet, eh? Sí. Per tant. Llavors, no sé si per setmanes teniu temàtiques, com fan alguns casals d'estiu, o aneu dia a dia, o com ho feu, això?
Cada setmana, bueno, aquest any el centre d'interès és contes i es treballa en un conte cada setmana. Els petits tenen uns més infantils i els grans amb temes més per ells adequats, sí.
Llavors anava a preguntar, clar, des d'I3 fins a 6 de primària hi ha un món d'edats i d'adaptar les activitats i d'adaptar-ho tot, no? Com gestioneu també això, no? Em sembla que heu comentat que teniu diversos grups, em sembla que són 3, petits, mitjans i grans. Com va això? És a dir, com va aquesta gestió de controlar, o si més no, de donar activitat a tants nens i nenes, no? Suposo que deu ser també complicat, o si més no, que hi ha d'haver una adaptació prèvia, no?
Bueno, nosaltres el que primer fem, adaptem moltes activitats a les edats, no? Aquí a aquest casal, o l'escola en particular, com que tenim espais delimitats, tenim patis diferents. Llavors els petits els tenim en un pati més petit i els grans se'n van normalment al pati de fora, no? Al pati dels grans. I les activitats les adaptem sobre a les edats. El tema, la temàtica normalment és la mateixa, la dels contes d'aquest any, i les activitats doncs, les anem adaptant.
Sí, cada setmana també fem algun taller. Per exemple, dimarts vam venir a fer titelles, i aquests sí que eren adreçats als petits, però demà tenim zumba, i serà per tots els nens. Llavors és una mica anar mirant quina activitat és, fins a quina edat, i col·locar-la als horaris.
De moment, noies, veiem tranquil·litat, eh? Suposo que durant el dia això es va animant una mica, no sé, també, ara comentaven les directores del casal les activitats que feu, no? Però com viviu també vosaltres aquest dia a dia i com us ho passeu també amb aquest casal? Expliqueu-nos.
Ja, doncs cada dia, quan entro amb música, és com que em venen ganes de jugar a vòlei, bueno, és que m'ho passa molt bé, amb les meves amigues jugant a vòlei i parlant, sí, és superdivertit.
Pues això depèn del dia, perquè hi ha dies que dius, ostres, aquesta activitat, pues una mica rotllo, però pues depèn del dia, sí, m'agrada, però no sé, sí.
Doncs a mi les activitats m'agraden, sí que hi ha algunes més guais que altres, perquè a vegades et fa més pal fer-les, però són xules i tal.
Bé, sobretot els grans, que a vegades ja comencen a tenir una mica més de personalitat,
sí,
eh?
Sí, els
grans
els hi agrada tot.
Exacte. Escolteu, no obstant això, queden ja, acabeu a finals de juliol, 1 d'agost, suposo que encara potser és una mica aviat per fer balanç, però com està anant també en general, no? Comentat que de moment de l'afluència de nois i noies és l'habitual, com està anant també aquest casal d'estiu? Aprofito per preguntar-vos quan queden dues setmanetes.
La veritat és que estem contentes, sempre hi ha cosetes, perquè quan treballes amb infants passen coses, no? Però res que no sigui habitual. I estem molt contentes, està anant tot anant molt bé, els tallers els estan agradant molt, les sortides també, i ja et dic, ara esperant la acampada de la setmana que ve, que és el que ara ja estan nervioses i nerviosos per això, i la nostra valoració és molt positiva.
Sí, els monitors fan molt bé la seva feina i les activitats estan superben preparades.
El tema dels monitors és important, evidentment, perquè clar, destaquem molt el paper dels nois, que evidentment doncs, són els protagonistes, els que gaudeixen, però també els monitors, no sé quants monitors teniu aproximadament, veiem aquí a la benvinguda una gran quantitat, no? Però clar, cada grup deu tenir els seus i cada monitor s'adapta a les necessitats de cada infant, clar, suposo que també és un treball important el dels monitors.
Sí, tenim molts monitors, molts vetlladors, perquè cada vegada es necessiten més i també tenim gent de pràctiques. Llavors, cada setmana som uns 15, 16, 17, més o menys.
Déu-n'hi-do, també per anar acabant us volia preguntar si la majoria de nois i noies són de l'escola Cristòfor Mestre, sinó que són d'arreu de Vilafranca i del Penedès. No sé si la gent que durant l'any està al Cristòfor ve aquí al casal o és més diversificat això.
Doncs mira, aquí al Cristòfor, no sabria dir-te, però un 60 són d'aquí de l'escola. Suposo que per comoditat de les famílies, no?, i perquè també ens coneixen, i el 40 són gent que venen d'altres escoles. També adapten molt, clar, que nosaltres tenim servei de menjador, servei d'acollida, els nostres horaris són com a més flexibles, no?, i ja et diria, un 60-40 més o menys, la gran majoria gent de l'escola, sí.
Molt bé, doncs escolteu, Sara Llençola i Laia del Cerro, directores d'aquest casal d'estiu del Cristòfor Mestre, i aquí tenim a molt bona representació de 5 noies que participen al casal. Sílvia, tornem la connexió, i Marc, des de l'escola Cristòfor Mestre, primera connexió d'aquest estiu 2025, apropam-vos una mica aquest esperit jove, aquest esperit també d'activitat del Cristòfor Mestre, i la setmana que ve, Sílvia, si no es trenca res, anirem a descobrir una festa de barri també molt tradicional com és la de l'Espirall.
Fantàstic, doncs moltes gràcies, Enric. L'Enric Vidal serà la nostra mirada, els nostres ulls i la nostra veu al carrer cada dijous. Cuida't i bon final de setmana.
Que vagi bé.
Queda menys d'un minutet per arribar a 9:45. Ja sabeu que a 9:45, d'11 i de 12 fem una parada i cedim els micros als companys dels serveis informatius perquè ens expliquin com es lleva aquest matí de dijous i com avança. Ens actualitzem, en definitiva, són 5 minutets i després ens retrobem a 9:45 tocats, coneixent un dels col·laboradors, una de les veus que ens acompanyaran aquest estiu 2025, és el Xavi Martí, que ens durà l'experiència del vi. I avui comencem de zero pels més novells, tots aquells que dieu jo no hi entenc, jo no en sé, doncs fora manies, perquè avui trenquem mites del món del vi i ens introduïm en l'argot d'aquest món.
Ràdio Vilafranca. Ràdio Vilafranca, la vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 9:45. Repassem algunes de les notícies que marquen l'actualitat vilafranquina i el penedesenca. Es millora el sanejament de les aigües residuals de l'Alt Penedès amb una inversió propera als 800.000 euros. L'Alt Penedès millorarà el sanejament de les aigües residuals gràcies a dos convenis signats per l'Agència Catalana de l'Aigua i la Mancomunitat Penedès-Garraf, que preveuen una inversió conjunta propera als 800.000 euros. La primera actuació, pressupostada amb més de 675.000 euros, consistirà en la construcció d'una depuradora al municipi de Sant Miquel d'Olèrdola. La planta projectada és de tipus biològic. Això, segons una nota de premsa de la Mancomunitat, permetrà fer les obres a la parcel·la prevista, minimitzar possibles olors, reduir els costos d'explotació i integrar-se al municipi. Pel que fa al segon conveni, preveu destinar 115.000 euros en l'obtenció dels terrenys per ampliar la depuradora de Sant Pere de Riudebitlles, que actualment saneja les aigües residuals de tres municipis de la comarca. El mateix Sant Pere, també Sant Quintí de Mediona i Torrelavit. Aquesta planta va ser construïda l'any 1997. La Diputació de Barcelona lliura el pla director de l'espai públic de Sant Quintí de Mediona a l'Ajuntament del municipi. El pla director planteja un conjunt d'actuacions englobades en cinc grans àmbits: la reactivació del centre i les seves places per potenciar la preservació del patrimoni i incrementar els usos i activitats en l'espai públic, la millora dels eixos connectors amb els barris per facilitar la mobilitat tova en els desplaçaments de proximitat, la creació de noves centralitats en els barris per propiciar iniciar-ne l'ús, la socialització i el sentiment de pertinença, el planejament d'entorns segurs al voltant dels principals equipaments per garantir l'accessibilitat i seguretat de tots els usuaris i, finalment, la millora dels camins naturals que donen continuïtat a la infraestructura verda al voltant del poble. Calima aporta a Vilafranca expressions musicals de diferents racons del món. D'avui al 19 de juliol, Vilafranca es converteix en un aparador de les expressions musicals que arriben des d'altres països del món i de la pròpia Catalunya amb el Calima, una proposta que l'Ajuntament de Vilafranca ha reinventat després de 13 anys que es va celebrar la seva darrera edició. El Calima aposta per una programació d'artistes consolidats al pati exterior de l'Auditori Maria Rosa Juncosa. Marc Lage i Pau Pomés, Coco Gin and the Tonics, Che Sudaka, Meli Perea i la senyora Tomassa són alguns dels noms més destacats. Però també hi haurà una zona off ubicada al pati de l'Albert Municipal on s'hi trobaran projectes musicals emergents i locals. I acabem explicant-vos que Clàudia Vives Fierro presenta Síptic Vilafranquí en el marc del cicle Paraules al claustre. El claustre de Sant Francesc compta des de divendres amb l'exposició Síptic Vilafranquí de l'artista plàstica Clàudia Vives Fierro. Aquesta proposta s'articula a partir de sis miralls disposats com un síptic vertical muntats sobre una base de fusta. Cada mirall presenta un text inscrit que convida a una lectura íntima i alhora compartida, establint una dialèctica entre la paraula i el reflex entre la presència i l'absència. Els textos es fonamenten en l'univers sonor i simbòlic de Vilafranca i aboquen sis escenaris o moments significatius de la vida cultural de la ciutat. Filla de l'artista Antoni Vives Fierro, Clàudia Vives Fierro continua una nissaga marcada pel compromís amb l'art i la cultura. En la seva obra ha situat l'experimentació com a estratègia per la creació, posant el focus en el procés creatiu.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Passen 7 minuts de 2:15. Acabem la primera hora del Penedès Gamma Extra i ho fem amb una secció del tot penedesenca, i és que de la mà del Xavi Martí cada setmana, concretament els dijous, parlarem sobre el vi, una secció titulada L'experiència del vi, on repassarem curiositats, mites falsos sobre tot aquest sector. Molt bon dia, Xavi, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia a tots. Què tal, com estem?
Molt bé, explica'ns una mica, no?, com vols encara aquesta secció titulada L'experiència del vi. Ara deia en la introducció que l'objectiu és donar a conèixer, no?, tot aquest món i desmentir també certes coses en tot aquest sector, perquè hi ha, oi que sí?
Sí, de fet, hi ha molts mites, hi ha moltíssima coneixença. Tothom en sap molt de vi i a la vegada tothom té els seus dubtes i sobretot no hem d'oblidar que hi ha un sector molt important que és la gent que beu cervesa, perquè no ens enganyem, que ens està guanyant la cervesa, i sobretot a l'àrea de Barcelona. Aleshores, des d'aquí intentarem acostar aquest món fascinant del vi per tots.
El Xavi, que podríem dir que ha tocat tots els papers de l'AUCA, o pràcticament tots en aquest sector, sommelier, tècnic agrícola, formador i també un gran apassionat d'acostar el vi a tots. Explica'ns una mica, no?, una mica la teva experiència professional en tot aquest món, perquè realment has fet tots els papers, eh?
Sí, de fet, jo vinc d'una família de viveristes, els primers viveristes en portar planta ja empaltada aquí a Espanya, des de França, i a partir d'aquí em vaig endinsar al món de la cata. Ja des de ben jovenet, amb el meu pare, el meu pare era un gran catador, i sempre ens va portar aquest món a casa. A més, teníem una mica de terra i sempre fèiem experiments, i ja des de ben... devien ser els pallals 19 anys que vaig entrar de becari en una de les grans empreses aquí del sector. A partir d'aquí em va encantar el món del vi del cava, vaig decidir seguir, vaig treballar en diferents cellers, sobretot la part tècnica, la part agrícola, i ara actualment estic una miqueta al costat, que seria la part de distribució.
Per tant, com que tens aquesta perspectiva àmplia, no?, jo crec que ets una persona adient per explicar-nos totes aquestes curiositats i tots aquests mites que al llarg d'aquestes 8 setmanes ens anes comentant. Avui de què parlarem, Xavi?
Avui, doncs, m'agradaria començar amb dues premisses que em trobo moltíssim, i una d'elles és ben senzilla. No bec vi perquè no n'entenc. L'altra premissa que també em trobo moltíssim, sobretot a la part de distribució, és, la pregunta que em fan és, hi ha molta diferència entre un vi de 10 i un vi de 100 euros? I sí, evidentment, hi ha molta diferència, però no només és la diferència de la qualitat. Comencem per la primera pregunta. No bec vi perquè no n'entenc. És molt fàcil. Beus Coca-Cola i tampoc n'entens. Així que beure vi no només és una cosa exclusiva, ni d'experts, ni de tastos amb paraules estranyes, sinó el vi és cultura. Portem més de 2.700 anys bevent vi aquí al Penedès, per tant, és cultura, és plaer i és diversitat. En el món del vi n'hi ha moltíssims tipus diferents. Hi ha moltes regions, hi ha moltes varietats, hi ha moltes formes d'elaborar vi diferents, tipus de sols, climes, terrers... Totes aquestes formes diferents d'elaborar vi no vol dir que sigui ni millor ni pitjor. Evidentment que hi ha vins que tenen més nom que d'altres. Tothom coneix el xampany, molta gent coneix el Prosecco, el cava, que seria el d'aquí, és molt conegut. Què és millor o pitjor? Per començar, depenent dels gustos. Cadascú té els seus gustos i les seves preferències. El vi, al final, acaba sent un menjar o una part del menjar. Hi ha gent que li agrada salat, hi ha gent que li agrada dolç. Contra gustos no hi hauria de disputes.
Xavi, estiro una mica el fil, no?, que comentaves a l'inici. No bec vi perquè no hi entenc. Ara m'ha vingut al cap, fa dues setmanes, aquí a Vilafranca hem tingut un dels grans esdeveniments de l'any, que ha estat el Vijàs, no? Segons el teu parer, és una activitat que potser genera distància en aquest sentit, que només hi van persones que hi entenen i genera fins i tot rebuig amb aquelles que no s'hi acaben de sentir identificades perquè creuen que no encaixaran, no?, en aquest sector.
És ben cert que molta gent li fa cosa entrar en aquest sector per les paraules que es fan servir, les paraules tècniques. És evident que quan parles amb un metge fa servir un argot, quan parles amb un sommelier o un enòleg fa servir un altre tipus d'argot. Però al final el que hem d'intentar és que aquestes paraules siguin fàcils d'entendre per tothom. Quan parlem de que un vi és dolç o afruitat, és una premissa totalment... la típica pregunta que et diu quan vas a un restaurant, no? Com vols el vi? Sec o dolç? o seco o fruitat, perdó. Realment, un vi sec és un vi que no porta sucre. La majoria de vins són secs. Encara que siguin una malvasia o un moscatell, acostumen a ser vins secs, tot i que són de... tenen un perfil molt aromàtic i molt afruitat, són secs perquè si a sobre li fiquéssim sucre, seria com un xarop. Aleshores, la premissa aquesta, ja comencem, que és errònia. Però el que no farem mai serà, de forma pedant, explicar-ho, sinó senzillament, sec o dolç, sec o afruitat, doncs mira, a mi prefereixo un vi que sigui afruitat, o me prefereixo un vi que tingui bota, o me prefereixo un vi que sigui sec, perquè sigui fàcil d'entendre-ho. Però quan estem parlant d'un vi sec, es refereix a un vi sense sucre. Per exemple, un Brut Nature seria un cava sec, no té sucre. I, en canvi, un cava semisec té molt de sucre.
Aquesta concepció és molt penedesenca o també passa, no?, arreu de Catalunya. El Penedès, evidentment, no?, que el vi és un aliment, un producte molt nostrat, però aquesta, no?, això que comentes, no sé si la teva experiència et diu que també passa arreu de Catalunya. Quan sortim de les muralles vilafranquines o del Penedès i demanem, no?, una copa de vi o una copa de cava, no sé, demanem el que ens recomanen o realment la gent hi entén també?
Poca gent hi entén. No ens enganyem. Al Penedès estem molt ben formats a comparació d'altres zones, de Catalunya. Evidentment, Rioja, Ribera, són llocs històricament que en coneixem moltíssim, però dins de Catalunya, si vas a altres poblacions o altres províncies, sobretot, no, trobem que la seva formació en aquests temes és bastant més minsa. Aleshores, acostuma a tirar per vins frescos, ben joves, moltes vegades blancs, i quan diuen... Una cosa que sí que trobo que està molt bé és que la gent et diu: a mi m'agrada el verdejo, fica'm un verdejo. Ah, perquè no és d'aquí, m'és igual, a mi m'agrada el verdejo. Bueno, pues un verdejo. Sap que li agrada, és dolç, és afruitat, és un vi molt fresc, és de... Evidentment, el verdejo vindria a ser de Rueda, la majoria, el 90% està a Rueda, i pues, el vi que t'agrada. És com dius, m'agrada un albariño, és gallec, quasi segur que és gallec. M'agrada un chardonnay. El chardonnay aquí ja té més joc, perquè pot ser de França, pot Correcte. Ser de Catalunya, pot ser de la resta de l'Estat, aquí ja té més joc. Però bàsicament, si tu vols un xarel·lo, perquè t'agrada el xarel·lo, el 99% serà d'aquí, Vilafranca.
Uh-huh. El Xavi també ha preparat una petita secció que realment m'encanta, perquè l'has anomenat Paraules del vi, on entenc que aniràs comentant conceptes més o menys tècnics, no?, i els aniràs explicant d'una manera més planera perquè tothom doncs, els pugui entendre a la perfecció. He vist que has fet una llista, però m'agradaria que fossis tu mateix, no?, qui anés explicant totes aquestes paraules i aquests conceptes, perquè realment s'utilitzen... Aquestes són paraules de l'argot, del sector vitivinícola?
Són paraules que es fan servir molt. Evidentment, n'hi ha que són més fàcils d'entendre que d'altres, i n'hi ha que el concepte inclús queda una mica per la imaginació, no? No us direm l'ordre que teníem aquí, sinó començarem per un que és ben fàcil, que és el blanc de Noirs. Uh-huh. El blanc de Noirs, moltes vegades diuen, és que un blanc... Hi ha dues tècniques, per així dir-ho, grosses d'elaboració. El blanc de blancs i el blanc de Noirs. El blanc de blancs, pues, és molt senzill. És un vi que està fet a partir de varietats blanques. I el blanc de Noirs és un vi blanc fet a partir de varietats negres. Com sabeu, és a la pell on hi ha el color. Si s'extreu el most d'una forma amb una intervenció mínima, aconsegueixes treure el suc per fer vi sense que hi hagi tanins o antocians, que són aquests els precursors del color. Amb un vi rosat pots fer també...
Clar, què passa aquí, no? Amb el vi rosat.
El vi rosat vindria a ser un blanc de Noirs, però amb més temps amb les pells. Com més temps passa amb les pells, més color rosat té. Més rosat, més vermell rubí, i finalment passa ja al negre. Uh-huh. No confonguem un vi rosat amb un clarete. Un clarete, que és una forma molt, molt típica de fer vi, sobretot d'abans, era barrejar raïm blanc i raïm negre i prensar-lo tot junt. El rosat és raïm negre, uh-huh, o raïm blanc amb copatge, però només és raïm negre, prensat. I si es fica raïm blanc, seria per separat, com si fos un copatge.
Molt interessant. Veig que aquí també tens altres conceptes. Per exemple, vi franc, no? Què vol dir això?
Vi franc. Un vi franc és un, vindria a ser un vi directe, un vi honest, un vi que expressa la varietat i el territori. També se li pot dir que un vi és franc quan amb nas i amb boca notes les mateixes sensacions. És a dir, si tu amb nas olores que un vi és, té molta fruita vermella, molta flor, acostumen a ser també vins afruitadets.
Afruitats, no? Exacte. No?
Però també poden ser també vins de molta criança. Aquest tipus de vins, si en boca després no tornes a notar el que seria tot això, doncs tots aquests matisos, se'ls podria parlar d'un vi franc.
Desfangat, per exemple, no? Que és un concepte, no? Un nom curiós. Què vol dir? Què vol dir?
El desfangat és una forma, es fa amb els vins blancs. És el procés pel qual es deixen reposar els mosts perquè les partícules sòlides en suspensió caiguin al fons i així obtenir un most net abans de la fermentació. És una forma de filtrar. No ben bé un filtre, perquè no hi ha un filtre com a tal, però sí que el deixar caure els precipitats, tu desfangues per dalt.
Clar.
O sigui, tu desfangues per baix i per dalt tens el most net. Doncs és una forma de, sense haver de filtrar, per poder tenir un most net i brillant.
És una tècnica d'aquestes antigues?
No, aquesta es fa servir el dia a dia, eh? Vull dir, és molt... El 90% dels blancs es fan així.
Què més, Xavi?
Ara que estàvem parlant... Aquí la llista no hi és, però el tema del vi vegà. Quan va sortir aquesta... No vull dir la paraula moda, però quan va sortir aquest concepte de vi vegà, és quan... A mi em van arribar moltes preguntes. Ostres, quins vins són aptes per vegans? Al principi, de la meva ignorància, vaig dir el raïm és fruita, per tant, tots són vins vegans. Després, mica en mica, m'ho van explicant diferents enòlegs i em van dir que no, que un vi vegà és aquell que està fet sense res de procedència animal. No ho entenia.
Clar, perquè... El vi què porta, no?, de procedència animal?
Què porta? No porta res. Però sí que per filtrar o per clarificar es fa servir clara d'ou. Clar, la clara d'ou és un clarificant, justament per baixar totes aquestes partícules en suspensió. La clara d'ou prové de la gallina, evidentment, de l'ou. Per tant, si es fa servir aquest tipus de clarificant, ja no és un vi vegà. Hi ha altres productes també que es fan servir, però podríem dir que la clara d'ou era el més utilitzat, o dels més utilitzats i a part que dels més nets.
Vins vegans, que entenem que són més afruitats, més secs?
És indiferent. Avui en dia hi tenim el vi vegà, o sigui, el vi perquè sigui vegà, en comptes de clarificar amb clara d'ou o altres conceptes, com es podria dir tota una secció de conceptes que hi ha per clarificar, es fan servir altres productes. Hi ha un club que es fan servir una malla directament, una malla que t'ho baixa tot i t'ho deixa tot net.
Ens dona temps per dues paraules més i saltem a una altra secció que també serà interessant, els falsos mites del vi, però abans digue'ns dos conceptes més no? que hauríem de saber.
Envinar és una paraula que es fa servir moltíssim. Envinar és rentar o preparar un recipient, sobretot amb un celler. Quan s'envinen botes, s'envinen tines. Per què? Perquè neteges el vi anterior. No neteixes amb vi, perquè així ja tens el recipient preparat pel següent. Això amb les cates, amb els tastos, es fa moltíssim envinar les copes. Quan tu has begut vi i tens aquell resto petitó, aquell petit pozo de vi, el que fas, l'envines, neteges i ho tires, i llavors tornes a omplir la copa ja amb la copa envinada. És un concepte que es fa servir molt.
Molt interessant. I el darrer concepte?
La criança oxidativa. Molta gent es pensa que un vi oxidat és un vi dolent. De fet, un vi amb un excés d'oxigen no controlat no acostuma a picar-se, no? El famós vi picat. El que sí que una criança oxidativa són els típics vins de Jerez. Els típics vins de Jerez que donen llocs a vins amb uns aromes totalment... una gamma d'aromes totalment diferents, que són... espècies, caramel, toffee... Són uns vins que se'n van de la gamma estàndard de vi normal però que forma part del nostre país i no oblidem que Jerez és una de les denominacions d'origen més importants que tenim a Espanya, inclús al món.
Ara m'ha vingut al cap, no?, al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, aquí, al Vinceum. Si encara no he tingut l'oportunitat de fer aquesta visita, jo us la recomano perquè realment molts d'aquests conceptes, o alguns sí que s'acaben d'explicar. Xavi, tu has tingut l'oportunitat d'anar-hi?
Hi he anat moltes vegades, per sort. És un dels museus més visitats d'Europa, del món del vi. I és un... Des que han fet la inauguració nova no he pogut anar. Una llàstima, tinc ganes d'anar-hi. Però sí que ho tinc pendent anar-hi aquest any.
Molt recomanable. I ara, per encara aquest tram final de la secció de l'experiència del vi, de la mà del Xavi Martí, ens ha preparat també una segona part, una tercera part, en aquest cas, on parlarem sobre aquests falsos mites del vi. En un món, no?, que és això que deies abans, que realment em sembla bastant interessant, no? No bec vi perquè no hi entenc... sorgeixen bastants falsos mites. El Xavi n'ha fet una tria i ens dirà què és allò que corre, no?, el sector vitivinícola i fins i tot s'estès en les persones que no hi acaben entenent sobre aquesta qüestió. Xavi, explica'ns aquests falsos mites.
Començarem per un dels mites més típics, que és quan el vi és més vell, millor.
O sigui, si és un gran reserva, millor, no?
Exacte. No sempre és així. De fet, el vi té una vida, com tots els productes alimentaris tenen una vida, i el que sí que és cert és que hi ha països com ara França que estan molt acostumats a comprar vi per envellir-lo a casa.
D'acord.
En canvi, aquí a Espanya, la majoria del vi ja s'envelleix al celler, pel que tu el compres i el consumeixes. La majoria de vins estan pensats per consumir a 1-2 anys vista. A partir del tercer any, decauen quasi tots. Quins no decauen? Els que són els que tenen moltíssima acidesa o els vins que serien ja pensats per fer llargues criances. Que aquests vins et podrien allargar perfectament 5, 10, 15 anys, 25, ja seria molt abusiu. Algun vi t'aguanta, però són molt pocs.
Déu-n'hi-do, també depèn de la bota, no?
Depèn de la bota, però clar, aquí estem parlant ja de vi amb ampolla. Però clar, quins vins t'aguanten tants anys? Vins molt forts... vins que ja estan pensats per això i de denominacions d'origen que podríem conèixer com Priorat, Rioja, Duero, serien les més que podries trobar més vins d'aquest tipus. Evidentment estem parlant de vi negre, la gran majoria, per no dir tots, vins negre, i en el cas de blancs podríem parlar d'algun albariño, que és un vi que té molta acidesa i que podria aguantar 5-6 anys amb ampolla, sempre quan el tinguis ben conservat.
Molt interessant. Què més tenim per aquí? Per exemple, no sé, explica'ns... ara estic veient, el vi blanc no envelleix bé, no? Relacionant-ho també amb aquest primer concepte, amb aquest fals mite.
Clar, sempre s'ha acostumat a dir que el vi blanc és un vi jove, fresc, que s'ha de premsar i beure. Res de fer bota, res d'envellir... és el pensament que hi havia abans. És bo el vi blanc fresc? Sí, evidentment. Que s'ha demostrat que vins com ara el Xarel·lo tens un gran joc per ficar-li bota, per ficar-li lies, per ficar-li... Sí, també. Hi ha molts vins de Xarel·lo que tenen 4 o 5 anys vista i estan boníssims. Envelleix bé? Sí, envelleix bé.
Però li costa més que...
Li costa més que el negre, sí. El que envelleix malament, per dir-ho així, és el rosat. El rosat, si no es conserva bé, quan té un parell d'anys, 3 anys... pots començar a veure com el color decau.
Abans també a l'inici has comentat que el Vicar a vegades és millor, a vegades no. Explica'ns, no, en aquest cas, quin seria el mite aquí.
Sí, el vi... quins són els factors que dona preu al vi? Els factors són, per començar, la denominació d'origen o inclús del celler. És molt diferent... dir que ets un vi de Ribera del Duero, no tinc res en contra de Ribera del Duero, però un vi de Ribera del Duero, o dir que ets Vega Sicília, una de les marques més reconegudes a nivell del món. Evidentment, això ja puja un preu o un altre. A més, el tipus d'elaboració. Més o menys, tots els... no és el mateix un raïm d'una vinya que ha fet 24.000 quilos per hectàrea d'un raïm que n'ha fet 4.000 quilos per hectàrea. Aquí ja veus que té una concentració, ja veus que el raïm és molt més car. Car, per dir car amb un raïm, potser no és la paraula més bonica, no?, aquí al Penedès, però sí que té un cost més elevat. i això fa que tot pugi, que tota la cadena hauria de pujar de preu.
Xavi, se'ns està acabant el temps, però tenint-te aquí, abans no volia acabar sense preguntar-te aquest temporal, no?, que hem tingut aquest passat cap de setmana, quines afectacions tindrà la vinya? Realment es notarà, s'aspirava una barema molt positiva, tenint en compte que ja havíem sortit de la sequera, el diu aquest any, doncs en principi no ha fet acte de presència, però després d'aquest temporal, molt ràpid, tenim 30 segons.
Sí, aquest temporal hi ha hagut una mica de pedregada, les zones afectades amb pedregada, aquests raïms, en un principi, si no fa calor i vent, es podriran, les coses com siguin. Què hauria de passar perquè no es podrissin? Com dèiem, calor i vent, perquè els airegés, i poder entrar a camp per poder fer el tractament. És complicat perquè ha plogut moltíssim, és un desastre el que ha passat. Tinc entès que hi ha hagut poca afectació dintre de tot, però... Vaja, no m'agradaria estar a la pell del pobre viticultor que ha patit.
Estarem atents. Moltes gràcies, Xavi. Una secció realment interessant amb totes aquestes qüestions, aquests falsos mites, paraules tècniques. Ens retrobem la setmana vinent amb més secció i més vi.
Moltes gràcies, Marc. Ens veiem la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu.
Segur que t'agrada aquesta cançó, Xavi. Sota un glob de vi dels Pets ens tancarà aquesta primera hora. Escoltem el butlletí de notícies i seguim recordant què passava tal dia com avui amb el Lluc Vendrell i el Pau Freixedes. See you.